100 anys de ràdio, amb el suport de Casa Seat.
Ser Catalunya presenta... Converses de ràdio. Converses de ràdio. Amb tots vosaltres, Glòria Serra i Anna Puigvoltes.
Benvinguts. Encetem una nova conversa del centenari de Ràdio Barcelona i estrenem la Casa Seat, que em sembla que no serà l'única vegada que es faran converses aquí. I avui estic molt contenta, em fa molta il·lusió, perquè ja sabeu que barregem veus històriques que han treballat a Ser Catalunya amb persones que treballem actualment a la ràdio. Jo estic fent el balcó des de fa 2 anys, i la Glòria Serra, que està aquí. Hola, Glòria Serra, com
Hola,
estàs?
Hola, bona tarda. M'agrada això d'històrica. Em dóna històric. Com un rotllo vintage, no?
De fet, també històrica, perquè pels anys que porto a la ràdio també podria ser històrica jo. Tu vas encetar el balcó. Tu vas ser la primera presentadora del balcó fa... Vaig a dir la xifra, és que és brutal. Fa 30 anys, Glòria.
Per això lo d'històric, ara s'entén tot, no? Lo d'història.
Any 95.
Any 95, no va ser la primera presentadora, va ser la creadora de l'espai. Es crea un espai, me l'encomanen dirigir a mi, jo no havia dirigit mai res abans que això, havia sigut periodista, ja portava uns quants anys, però, mira, hi ha una fotografia a casa dels meus pares. És una fotografia espantosa. Jo estic amb el cabell enganxat amb una mena de clip, porto una samarreta enorme, bruta, perquè en aquell moment estava pintant casa meva, i estic arrepenjada, com així, al sofà, amb una cara com desperitada. I estic explicant-los als meus pares com seria el programa. Jo no me'n vaig donar ni compte, eh? El meu pare estava assegut en un altre sofà i em va veure tan il·luminada que em va fer una fotografia, i és una fotografia lletja, per mi està agafada de sota, però el meu pare va voler captar aquella llum que jo tenia de la il·lusió tan gran que vaig tenir perquè em donessin l'oportunitat de crear un programa de ràdio. I et diré una cosa, aquella il·lusió s'ha mantingut, i aquella alegria, perquè no només vaig crear un programa de ràdio, que podem discutir, va ser bo, dolent, regular, vaig estar 3 anys, sinó que ha continuat. I l'heu continuat fent amb el mateix amor, canviant-lo, fent-lo com vosaltres volíeu. Ara estàs tu, però has tingut bons precedents. I em fa tanta il·lusió posar la ràdio i sentir el balcó que no t'ho pots ni imaginar.
Que és que jo, de les primeres persones a qui vaig comunicar, mira, em donen el balcó, va ser a tu, que et vaig... Que no,
sí?
Havia perdut el teu telèfon i vaig buscar-te a Twitter i vaig dir, quina por, però quina il·lusió, quin repte.
Que sí?
I me'n recordava de tu, perquè jo t'escoltava. En 95 jo et tenia posada.
Encara hi ha gent que a vegades em para i em diu... És que jo t'escoltava molt a la tarda al balcó. La ràdio té això, eh? Jo, mira, porto gairebé 40 anys treballant. He treballat a 12 empreses de comunicació. Ara ja continuo fent ràdio, perquè jo, si no tinc un micròfon de ràdio a la vora, em neuleixo.
Clar, no pots.
Però he fet més televisió que ràdio. He fet projectes molt impactants, molt exitosos, molt divertits. He dirigit altres coses, potser més ambicioses que aquest programa. Però... em continua fent la mateixa il·lusió sentir-lo, recordar... O sigui, que em crideu i em digueu anem a parlar d'aquest moment o anem a parlar de la ràdio, perquè la ràdio és, per mi és com casa.
Val, què els explicaves tu als teus pares aquell dia de com seria el balcó? Era un informatiu, no té res a veure amb el balcó magazín d'ara.
Sí, efectivament, però ja començava a tenir alguns apunts, perquè jo me recordo que vaig estar pensant, i vam estar pensant, no vaig ser l'única persona que pensava, que era un programa a la tarda, que era un programa que molta gent l'escoltava, jo l'escolto molt sovint, anant en cotxe, feinejant, estic preparant el sopar, estic fent alguna cosa per casa, però qual cosa escoltes amb mitja orella, que a vegades et passa molt, sí. Amb la ràdio, que de tant en tant pares i dius, però què ha dit? I que havíem de fer segments curtets, donar-ho tot mastegat perquè la gent estava fent altres coses en aquell moment, no ens podia escoltar amb atenció. I ara a l'última hora de la tarda ja no pots estrenar les notícies com quan les fas al matí, que l'he fet molt, molt sovint els programes del matí, i havíem de donar alguna cosa més. Llavors, per sort, vaig poder incloure, per exemple, el Jaume Figueres, l'estimat amic Jaume, que en parlàvem de cinema, tota una sèrie de seccions i, sobretot, l'estimadíssim Cafè de Fumadors, que va ser una meravella
amb el Joan de Sagarra,
sí, i que va rebre més el Premi Ciutat de Barcelona, que va ser just quan vaig deixar, no només el balcó, sinó la ràdio, per anar per primera vegada a treballar a la tele a Madrid. I, clar, ja va ser una manera de començar a introduir altres coses d'allò que s'ha dit després l'Infoshow, que a mi no em sembla un nom encertat, és... Jo amb els anys he après molta humilitat, els periodistes. Oh, quina sorpresa, això que diu la Glòria Serra. Som una mica xulopiscines. Sempre donem les coses perfectes, expliquem les coses... No, durant Israelí, el conflicte israelí-palestí, el comences a explicar com si tothom s'hagués llegit els últims 30 anys d'història de les... Anem una mica sobrats i a vegades parlem des d'una peana. Jo és una cosa que crec que m'ha costat, perquè això és aprendre també una mica d'humilitat i aprendre a pensar més en el receptor que en com tu puguis brillar, no? D'ara fer una crònica espectacular. No, sí, però no l'entendrà ni Quisqui, no li interessarà a ningú i no servirà de res. Llavors, això és el que fem molt sovint a la ràdio i això és el que vam intentar començar a fer amb el balcó. Quan comences a dir, escolta'm, a la gent, pensa en la gent. La gent està a casa. Ha treballat tot el dia. Segurament està en aquest moment o al cotxe amb un embús o està començant a arribar a casa, arriben els nens, estan començant a pensar els sopars, els banys, estic preparant feina per demà. Dona-li les coses fàcils. Fes-li la vida entretinguda, tingue-li informat, que per això t'està escoltant, però fes-li la vida més amena. Llavors, l'infoshow no m'agrada, però... Però sí que aquesta missió, no, Anna? Jo crec que tu t'ho planteges així.
Però estaràs d'acord que abans, any 95, no hi havia la metralla informativa, no hi havia xarxes socials. És a dir, la gent a les 7 encara... Tu podies fer una part informativa més llarga perquè no estaven tan informats a aquella hora. Ara estan sobreinformats a les 7 de tarda.
Sí, però
jo tinc l'avantatge de poder-me aturar.
Però hi havia més mitjans de comunicació, Anna.
Sí, sí.
Més que estan més informats, el que tenen és un munt d'altaveus tots al mateix temps encesos, però ha desaparegut una part important d'informació clàssica. I quan dic clàssica, atenció, no vull dir que és la més bona, vull dir que és la de periodistes que... amb els nostres noms i cognoms, amb nom d'empreses que tenen un nom i que responen, per tant, de lo bo o lo dolent que facin, informen. Després, molts dels altaveus són anònims, o es diuen Pepito, que no sabem el Pepito on és i on viu, però nosaltres donem la cara, per bé i per mal, per equivocar-nos i perquè ens diguin cul d'olla, i les nostres empreses donen la cara per nosaltres també. Llavors, molts d'aquests altaveus clàssics, en aquest sentit del que volia dir, han desaparegut. Per la qual cosa, no veig tanta diferència. Sí que tu has de competir amb el que està tot el dia al telèfon. Però, escolta'm, si el tens al cotxe, i és una persona responsable, és teu.
No, jo em referia que pots posar el fre de mà més que abans. Penso que jo abans estava més delerosa perquè no estava sobreinformada en xarxes. Dic que podem entretenir-nos més i buscar una història llarga i fer-la durar 17 minuts. A vegades, abans, era més complicat. Tu volies saber què havia passat al llarg del dia. I ara penso que puc tenir...
Això no estic molt d'acord.
Si fessis al balcó...
Sí, perquè mira, per exemple, recordo... Nosaltres compartim una part d'història... No, una part d'història i una part d'amics. Amb l'estimada Lídia Heredia, que jo vaig treballar a la ràdio i quan va arrencar el balcó encara hi era, i la Neus Sala i altres amics i amigues que hi eren, me'n recordo un any que els que sou, bueno, molts pentineu canes, jo les pentino però me les tapo, però també les estan a sota, diguéssim, no ens enganyem. Llavors, us en recordeu del terrible 94, si no recordo, que va ser l'any que es va cremar tot Catalunya dels Pirineus fins a l'Ebre, i quan va arribar la tardor, el que no s'havia cremat es va inundar. Va ser un any terrorífic. Terrorífic. Molta gent ho va perdre tot, bous i esquelles, i tots van perdre el nostre paisatge. Jo recordo que vaig anar... La meva mare és de Monistrol, de Montserrat, i me recordo que vaig pujar amb el tren a veure l'àvia, perquè gairebé s'havia cremat el poble, i me recordo que em queien unes llàgrimes veient tota la muntanya, el paisatge de la meva infantesa cremat. Doncs, arran d'allò, vam prendre una decisió que per una ràdio petita local, per entendre'ns, nosaltres som la SER, però Ràdio Barcelona és més humil que la SER. I la Lídia se'n va anar a fer un reportatge per tots aquells paisatges. I va estar fora, jo crec que va ser gairebé un mes. Allà vam agafar temps per explicar... A veure, el que havia passat ja ho havíem explicat. Jo me'n recordo que vaig anar al ple del Parlament, vaig entrevistar el conseller d'Interior, que havia passat, etc. Però la Lídia ens va fer escoltar les veus dels que havien patit allò que havia passat. És a dir, seguint el que deies tu.
Clar, això és pura ràdio. Ara hi hauria... Pensant en totes les ràdios de redaccions, tenir la sort de tenir un redactor, enviar-lo per Catalunya a escoltar històries és difícil ara,
Sí.
Aquest, obriríem un meló. Tu ara fa... Quants anys fa que estàs a la televisió ara?
13. L'actual projecte que estic fent ara mateix fa 13 anys.
13. Un altre món.
Sí, però...
Uns altres recursos.
El cap de ball és el mateix, eh? Mira, sempre que em pregunten... Escolta'm, nosaltres estem a punt de fer equip d'investigació 500 reportatges. 500.
Quants en fa? 40 a l'any?
40, 42 a l'any, sí. Però, de tota manera, quan em diuen... Escolta'm, quin és el secret del programa? El secret del programa, entre moltes altres coses, el principal, el primer, és una empresa que ha decidit gastar-se aquesta pasta, perquè val molts diners fer aquest programa. Ara som 65 persones, en el seu moment són 100. Estic en un grup de comunicació gran, continua sent moltíssima gent, molts d'ells són sous cars, són periodistes sèniors, i desenganyem-nos, és un programa de reportatges que té molt èxit, sobretot en les repeticions, per xarxes, tal... Però és un programa que dona problemes. Nosaltres parlem molt amb el nostre cap de jurídic, el Bascones, sempre diu que és el programa que li dona més feina. Abans d'emetre's l'ha d'avisar sencer, sempre hi ha alguna denúncia, les hem guanyat totes. Això vol dir que fem les coses mitjanament bé, però escolta'm, s'hi ha d'anar, eh? Jo em passo el dia anant a judicis. Però el que vull dir que sempre em pregunten això i dic, escolta'm, el primer és una empresa.
Que aposta.
Nosaltres vam arrencar fa 13 anys en plena crisi econòmica. Mm. La publicitat s'havia desplomat. Jo treballo en una empresa privada.
I va costar pujar, no?
Sempre no, va costar moltíssim. Anàvem pululant per la graella. Tot era un desastre. No ens en sortíem. Eren 100 persones. Jo deia, morirem, morirem. Cada setmana era morirem. I, bueno, un dia vam fer la guerra del pan i vam trobar el secret
de l'èxit. Va ser el de la guerra del pan, no? Sí. Que va...
Secret de l'èxit.
Sabies que totes les ràdios us vam copiar, us vam seguir.
Ah, no ho sabia. No,
sí, perquè vau ser els primers.
Sí, sí. Doncs va ser per pura desesperació, perquè, a veure, els reportatges eren bons, tan bons com ara. Es poden criticar, algun t'agradarà més, però eren seriosos, ben portats i tal. El problema era això que us deia abans. Eren seriosos, molt ben portats, eren molt avorrits. Perquè era divendres a la nit. Hi havia programes del cor. Clar, jo feia zapping i jo em sentia a mi, no? Perquè entonces tal i passava, clar. I feia zapping i hi havia un pujat amb una taula, l'altre sortia i jo deia... Evidentment, la gent... És molt més divertit aquesta bogeria que sentir-me a mi.
Què ho va canviar, Glòria?
Doncs ho va canviar que ens n'anàvem a la porra. Ens quedava només, em sembla que era una o dues oportunitats. Llavors la meva jefa va dir hay que darle fuerza. Però clar, en periodisme donar força és fer allò que se'n diu amarillismo. És a dir, bueno, començar a exagerar les coses, començar a mentir una mica, dissimuladament, no? Fer-ho tot una mica mentidor. Sí, això es pot fer, hi ha gent que ho fa, no us donaré llistes perquè no parlaríem de res més, per desgràcia. I llavors, i jo, bueno, clar, i com ho fem? I el següent que teníem era un programa que era un desastre, però no el podíem llançar perquè valen molts diners. Al principi, a vegades, ens equivocàvem. Mm. I era aquest de la guerra del pa. I era, bueno, com pot ser que aquest tio vengui el pa tan barat allà a València i tal? Bueno, perquè el tio era un pèssim empresari que es va arruïnar i venia sota preu. Era, no tenia més misteri. O sigui que a sobre el resultat... Bueno, pues esto hay que poner músiques con intención. I clar, allò era l'Armagedón. Tum, 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 tum. Mare, mare. Tum, 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 tum. I llavors ja em diu, i tu tienes que leer de otra manera. Diu, bueno, però clar, jo vinc d'informatiu, jo és una cosa molt sèria i tal. Clar. Hay que leer con intención, con intención. Llavors jo em semblava... Jo li gravava dos ofos. Un normal i l'altre, pam, 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 pam. I llavors, evidentment, em posava sempre aquest. Llavors, en aquest... Aquí va ser quan el programa va fer un clic, perquè ella també llavors vam canviar la redacció per fer-la una mica amb intríngulis. Intríngulis perquè no tenia misteri, aquell reportatge. Era que el senyor era un pèssim empresari.
O sigui, la veu, l'entonació...
Sí, va néixer allà, que aquests primers són horrorosos, perquè jo m'escolto i em sembla un horror. Després el que vaig fer és que vaig començar... La inspiració la vaig tenir veient el Ricardo Darín, va venir a fer arte aquí a Barcelona. No sé si algú va tenir la sort de veure'l. Espectacular, jo el vaig anar a veure.
La inspiració va ser Ricardo
Darín. Sí, perquè Ricardo Darín, ara no m'aixecaré perquè els companys de realització em maten, però va entrar, bueno, Arte són tres actors només amb una caixa blanca, pràcticament, no? Sí. Llavors ell entra en silenci, es para, es gira, i clar, no se sentia una mosca al teatre. Tothom pendent, i quan parlava el mateix, i les cinc o sis primeres frases de l'obra no es diu res. Tothom estava, jo, la primera, captivats. Mm. I vaig dir, és això el que he d'intentar fer. Llavors vaig intentar, anava molt al teatre, mirava i tal i això. Llavors, bueno, el que fem al final és convertir una història basada absolutament en fets reals i un reportatge seriós en una pel·lícula. I amb la Guerra del Pan va ser això, no? Va sortir el camió, dum, 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 un camión. Les seguimos. Era un camió de farina a les 4 del matí.
Però les primeres vegades que feies...
Horrorosa, horrorosa, jo passava fatal. Després jo crec que hem aconseguit trobar l'equilibri entre donar-li una mica d'interès, no? Que hi ha gent que jo m'encanta, com per Twitter, la gent diu, pues mira, no m'interessava molt i al final me l'he menjat sencer.
M'has enganxat, clar.
M'has enganxat.
Tu sempre dius, de totes maneres, que la seguretat que tens, perquè la tens, ve de la ràdio.
Sí. Sí, sí, ve de la ràdio, tal qual. La ràdio, també t'he explicat el que va passar al principi de la ràdio. Vaig començar de becària a Ràdio Barcelona l'any 87.
Va ser, que això m'encanta, sí.
Sí, i no hi havia becaris, vaig ser la primera remesa, i ens tractaven com si fossin periodistes. Clar, jo no tenia ni idea de res, perquè llavors la carrera, a més, era molt teòrica i tal. Llavors vaig entrar en un programa i el Pit Obril li va passar el mateix que ens ha passat a nosaltres. Li van donar el programa de la tarda.
Sí.
I jo era una becària. I un dia em diu, vés-te'n al Parlament, que no sé què passa i tal. Bueno, és una sessió molt normal. Tampoc em donaven coses molt importants i tal. I farem un directe. Era el meu primer directe. Però era un directe molt normal. Bueno, a mig del directe va haver-hi un embolic polític de tres parells de nassos. Es va aixecar el govern, no sé què va passar en Convergència. Un pollo! I enmig d'aquest merder, que hi havia tres rodes de premsa simultània de tots els grups i tal, m'entro la connexió. Va ser un desastre sense pal·liatius. Jo me'n vaig anar al lavabo de diputades i vaig estar plorant com una magdalena, dient, bueno, doncs he de deixar el periodisme, això no és el meu...
Això ens ha passat. Mira, jo vaig anar, la vegada que també vaig acabar plorant a les escales del Clínic, és perquè Julio Anguita havia tingut un atac de cor, era una campanya,
el recordo,
que aleshores passàvem les cròniques per cabina.
Sí, sí.
I aleshores Felipe González van a veure a Julio Anguita. Uh-huh. Hi havia l'Ismael La Fria, te recordes? Estava per un altre mitjà.
I tant, i tant.
I jo crec que estàvem de Rambla. I ella estava a la Cera, em sembla. Uh-huh. I aleshores jo vaig haver... Van donar pas a Madrid, amb la cabina, que m'hi vaig haver de barallar. I jo estic informant. L'Ismael s'apropa i em diu, mira, ja està aquí Felipe González, està dient que fa molt bona cara, Julio Anguita es troba bé. Amb la qual jo, molt orgullosa, ben crescuda, explicant que Julio Anguita estava bé, tot perfecte, i llavors en aquell moment Felipe González estava abandonant l'Hospital Clínic i vaig voler reblar la crònica dient que se n'anava. M'equivoco i dic, i en aquests moments, després de dir que Julio Anguita està moribund a l'habitació, dic, en aquests moments Julio Anguita abandona l'Hospital Clínic. Me n'adono, que l'he pifiat, perquè crec que l'Ismael La Fria posa uns ulls així, i acabo i dic... bona nit i gràcies. On s'has vist que dius bona nit i gràcies?
Enmig d'un atac de nervis.
Doncs aquell dia
normal.
Jo vaig acabar les escales del Clínic dient, jo no em dedico a això.
Ah, com? Sí, com això.
Ho deixo, sí, sí. I ja està. Vull dir que seguretat
em
dona.
I com va ser que vas dir, no, va, segueixo?
Em van venir a buscar algo important i em va dir, no, has de seguir. I em van fer tanta broma a la redacció i em van explicar tots les pífies que havien fet que vaig dir, mira, és que en faré moltes més. És que n'he fet de l'alçada d'un campanar.
Sí, sí.
Dia a dia. Però a mi em feia gràcia la teva seguretat perquè... Jo
no,
encara,
no, no,
la jo pateixo.
La seguretat l'agafes quan t'has caigut 67 vegades i t'has nafrat de dalt a baix. Clar. I llavors la seguretat saps quina és? No que no tornaràs a caure. No, que no passa res, em tornaré a aixecar. Aquesta és la seguretat. Però amb la ràdio i a la vida, jo crec. Aquesta és la seguretat que adquirim tots quan dius, escolta'm, jo me'n recordo un psicòleg que vaig tenir el primer atac d'ansietat que em va passar a Ràdio Barcelona enmig del balcó.
Clar, que no tot és rosa, eh? Hi ha ansietat,
sí, no tot és rosa,
hi ha estrès.
No tot és rosa. I me'n recordo aquell psicòleg que jo deixo la ràdio, deixo tot, sempre penses el mateix i no ho fas mai. I em va dir, a veure, Glòria, què és el pitjor que pot passar? Dic, doncs, que ho faci tan malament que em facin fora. Diu, bueno, llavors, i què passarà? Diu, bueno, doncs me n'aniré a buscar feina, perquè clar, jo m'he de mantenir, he de viure la vida, doncs, diu, i és un gran problema? Només pots treballar a Ràdio Barcelona? I vaig dir, no, home, no, clar. Llavors, sempre més me n'he recordat, i és, què és el pitjor que pot passar? El pitjor que pot passar és que perdis la vida, i com que ja estàs mort, ja tampoc no t'importa perquè no te n'assabentes, no? Per s'entenes, però què és el pitjor que pot passar?
Sí.
Que em torni a equivocar? Doncs, noi, diré, perdoneu, escolta, no sé què em va passar ahir, que em vaig atabalar i...
I una cosa, Glòria, aquest ofici es fa amb curiositat. Tu i jo ara, abans de començar, ens estàvem explicant coses i ja dèiem, això té una entrevista,
sí.
Això té un tema.
Ens estàvem explicant coses personals.
És un no parar.
I dels amics, i dius, però això seria genial per una entrevista.
tot el dia. Som...
Quin horror. No ens expliqueu més res íntim, per favor.
Però el... recordo sempre el que deia el Juan José Millas, que deia, un periodista de ser curiós, però deia una cosa en castellà, és que no sé la paraula, deia... No es pot perdre mai la capacitat d'assombro, que seria esturament.
Sí, eh?
Que qualsevol cosa et segueixi fascinant. Tu això has fet una de programes, el que dèiem, amb històries rocambolesques, kafkianes,
no,
impossibles.
No, és impossible que ho perdi. Tu, us heu donat compte de la realitat de la vida? No us expliquen cada dia històries a la plaça o al carrer que dius, va, no pot ser, m'estàs aixecant la camisa. No sé si heu vist... L'últim dels programes que jo vaig trucar, vaig dir, digueu-me, per favor, que fem aquest. De fet, ho vaig dir a Twitter, el primer. Per favor, per favor, per favor, fem aquest. Heu vist el cas de les monges aquestes?
Home, home.
Les monges ja tenen un programa. Heu vist el capellà que hi ha al darrere? Algú ha vist les fotos? El que no ho hagi vist, per favor, que se'n vagi a internet per veure el personatge aquest, que el van ordenar... entre cometes, al Palmar de Troia, on he estat, sí. I han fet un reportatge, i se'n va anar perquè els trobava d'esquerres. Ah! És que és meravellós. Un senyor que considera que s'ha d'anar a Pius XII i que creu que hem de tornar a l'època dels estaments medievals. Per favor.
No s'acaben els temes.
No s'acaba. A mi a vegades em diu, oye, ¿y cómo seguís teniendo temes? Nosaltres tenim una taula que li diem assignadores, que són, perquè són tot dones, perquè són les que testen si un programa és digne de fer equip d'investigació, no perquè el tema no sigui bo, sinó perquè podem explicar alguna cosa nou, val la pena arriscar, clar, val molts diners, escolta, més ens faltaria com es passava al principi, que hem de tirar coses que no són. I seguim treballant en paper, perquè tots tenim una edat, suposo, no se les veu. Hi ha una muntanya així de papers, carpetes i llibres i tu has de dir, està Helena? Ah, doncs pues no lo sé. I tu has de fer així. Ah, doncs pues està aquí detrás. I està allà darrere,
pobreta. Temes, possibles
tots temes. Són temes. Tots són temes. Cada carpeta és un tema.
Glòria, ara que deies som tot dones, hi ha una cosa divertida. O sigui, ser periodista, ràdio, dona, té les seves complicacions amb el tema de la conciliació, però que hi ha un detall...
Ser dona té problemes amb la conciliació. Sí. Com si treballes a la ràdio, exacte. Com si treballes en multicineria.
Sí, 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 evidentment. Hi ha un moment, quan tu et quedes embarassada, que em va fer molt... vaig escoltar aquesta història, tu et quedes embarassada i darrere teu, de sobte, 13 embarassos més.
La meva jefa
m'ho
diava. No un,
ni dos, ni tres. 13, clar, de sobte diuen, si la Glòria, sí. Que és la jefa, s'embarassa...
Fa riure i no
és dur. Exacte,
fa riure i no,
és duríssim, això.
Jo vaig quedar embarassada... I, efectivament, l'any següent hi va haver-hi 13 embarassos, equip d'investigació. La meva jefa em diu, eres contagiosa, dic, perdona, dic jo. Però per què? Això vol dir que hi havia un gran desig de maternitat i paternitat. Però el nostre és un món molt competitiu, és molt complicat laboralment, molt complicat. Els horaris sí que són diferents de potser moltes altres professions.
Això em referia, no hi ha horaris.
Llavors, hi havia aquell gran desig de maternitat i van dir, a veure, si aquesta, que es passa tot el dia amunt i avall, s'ha quedat embarassada i segueix, jo vaig dimitir, perquè vaig dir, escolta, jo no em puc dedicar amb les mateixes hores i dedicació, i la meva jefa em va dir, no.
Però que fort, èpoques, haver de dimitir, o sigui, he de dimitir.
Bueno, jo vaig fer, a veure, vaig dimitir d'aquella feina, sí, no del treball, sí. Perquè jo estic contractada per la casa i destinada en aquest programa, però puc fer altres coses doncs, no tan compromeses. Però també és una altra època, també és una altra època. Jo he vist... No et puc dir la llista enorme, sobretot de companyes, no de companys, que han perdut la seva carrera perquè es queden embarassades, no poden seguir amb el ritme, amb la bogeria, les empreses no eren sensibles, ara cada vegada més, amb això, i la seva carrera senzillament ha desaparegut. I perdem una quantitat de talent, però en periodisme hi ha mil coses, una quantitat de talent, sobretot femení, increïble. Per manca de sensibilitat empresarial, per manca de lleis abans. Clar, aquí hi ha gent amb una certa edat, home, ara això és jauja comparat potser al que es va viure abans. Jo també explico una altra anècdota. Quan jo vaig acabar la carrera, vaig ser becària a Ràdio Barcelona i aquell estiu, que bueno, no sabia on treballar, molts companys van dir, anem a treballar amb una entitat bancària, no diré el nom, que feia proves, i bueno, eren per 2 o 3 mesos d'estiu, doncs mira, faig això, guanyo una mica de diners i a veure què passa. I a les noies que van fer aquell curs, quan ja ens van dir, bueno, us ho agafem, a totes ens van fer un anàlisi d'orina per veure si estàvem embarassades. Cosa que ara és il·legal.
Home, totalment il·legal.
No fa tants anys, d'això, no fa tants anys.
Que bèstia.
Doncs, afortunadament, clar, no estem aquí, tampoc estem on hauríem de ser, no? Però...
Clar, teves filles, deuen tenir 10 anys?
Sí, els faran ara, sí.
veure-les també difícil, no? Vas d'un lloc a l'altre...
No, aquí he de ser molt honrada perquè, primer, jo tinc la sort que puc tenir una treballadora de la llar assegurada, que té el seu horari i que ens ajuda a casa. Tinc la sort de, també, la meva parella, que viu a Barcelona, jo no. I també he tingut la sort que la meva empresa ha sigut molt dúctil amb això i m'ha permès moltes coses i m'ha ajudat molt. I les noves tecnologies, clar, jo abans havia les reunions, ara les reunions són totes online. Però no és que no sigui jo, no? És que no hi és la meitat de la gent, perquè estan tots a casa i fent coses i això, no? I perquè el programa, afortunadament els anys, ara va com un rellotge de cucut i segueix sent un caos, és a dir, jo aquest dijous gravaré el programa del divendres i això no ho hem aconseguit canviar. Hem arribat a gravar divendres el programa del divendres. Sí, el cap d'emissions va tenir un infart i jo em vaig sentir superculpable perquè jo crec que la meitat de l'infart és nostra. Sí.
Però això ha canviat també. Jo recordo, bé dit, com a guionista, que vaig estar molts anys de guionista, haver dit a la redacció, vaig un moment a buscar un cafè, fer els 100 metres llisos, agafar el metro, anar-me'n corrents a l'escola dels nens, veure com el meu fill recitava el poema de Nadal, que igual deia una frase, tinc un lloro com un toro, jo veia allò, me'n ficava un altre cop al metro, tornava amb el cafè, dic, ja estic aquí. Que era impossible, era incombinable.
Em recordo una cosa absurda que feia el Joan Barril. El Joan Barril treballava a La Vanguardia, sí. L'estimat Joan.
Que també hi vas treballar a la ràdio.
Sí, 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 també el tenia al programa. I treballava a la SER, feia col·laboracions, estava amb l'Iñaki, estava amb el Cerdà. Amb el Cerdà no sé si va estar, i estava amb el Balcó i tal. Llavors ells començaven la reunió a La Vanguardia amb el director que hi havia llavors, que era un director lent. D'aquells directors que fan una entrevista al cap de secció per veure si treuen aquell tema o no. I el Joan deia el mateix, no, és que he de fer una trucada. Llavors se n'anava a la ràdio, gravava la columna de l'Iñaki, escrivia la del balcó, bueno, era sensacional. Llavors se'n tornava a La Vanguardia.
Glòria, anem a acabar.
S'ha acabat el temps, no?
Sí, s'ha acabat el temps.
M'he enrotllat moltíssim.
No, volia saber, jo t'escolto a la ràdio, estàs a RAC1, a la tertúlia.
Jo també t'escolto molt bé.
Que bé.
Perquè estic conduint o fent coses a casa. Clar.
Ara, enyorança de ràdio, com per fer tu programa, el tindries? Tens enyorança?
La ràdio és el meu refugi. De fet, jo pensava que a la meva edat, que la tele és dura per les dones quan fem anys, ja no estaria fent televisió, estaria fent ràdio. La ràdio no la deixaré mai, bueno, fins que la ràdio em deixi a mi, per entendre'ns. Sí, el que potser em costaria una mica, i més ara perquè encara tinc nenes petites, és un diari. Que els diaris són molt entregats i tal. I jo ja m'he acostumat molt bé perquè fa molt de temps que faig setmanals. Setmanals locus, sí. Però faig un programa a la setmana no és el mateix, no té la mateixa entrega. Però i tant que sí. Perquè a més la ràdio és tan fàcil, tan casa, no sé com explicar-t'ho. Ho canvies tot tan de pressa, és tan divertit. Em segueixo divertint tant fent ràdio, fent la tertúlia, que a vegades vas amb una idea de que farem una cosa i llavors de cop i volta el director del programa, el Jordi Basté, diu, però fem això altre. Va, vinga, i ens apotem un bombardeig, i vinga, truca fulano, fem mangano, això. Uau, a la tele fer això és... Sí. Es pot fer, però acabes morint d'un infart, segurament.
És veritat, és fàcil.
És fàcil.
Hi ha molta feina al darrere, però sembla fàcil i és
fàcil.
I si
puc dir una última cosa... L'oient de ràdio som molt atents i molt més llestos de televisió. La mateixa persona, Quan veus la tele, t'atontolines una mica. O sigui, la imatge és tan... No, té una explicació. La imatge és tan poderosa que se't menja i a vegades ni has sentit el que està dient la gent. En canvi, a la ràdio, encara que estiguis feinejant o al cotxe, estàs atent. I et desperta pensaments, et fa pensar més... Bueno, almenys em passa, no sé si us passa a vosaltres. A mi la ràdio em fa pensar. Estic escoltant algú, l'estic escoltant a tu, una entrevista, i em porta a pensar en una altra cosa, i torno, i torno a escoltar. Per això l'oient de ràdio és més exigent. Les crítiques més ferotges ha sigut a la ràdio, de gent que truca i, escolta'm, perquè us heu equivocat amb això. A la tele, a vegades, hem vist nosaltres errors i no s'ha donat compte a ningú. I diuen, perquè com nos hemos equivocado aquí i tal. Segur que si hagués sigut un programa de ràdio, no menys d'una dotzena d'oients ens haguessin trucat per dir, escolta'm, que us heu equivocat i això està malament.
Ràdio per pensar. Glòria Serra, un plaer.
Moltes gràcies, Anna.
Teníem estona,
Ens seguim escoltant, no?
Sí, sisplau, les dues.
Gràcies.
Gràcies a tothom.
Gràcies.
Cent anys de ràdio, amb el suport de Casa Seat.